En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Benvinguts i benvingudes novament a la cita habitual dels dijous al migdia a l'antena de Ràdio Olot, com és l'En Profunditat. Ja ho sabeu, aquell programa, aquell format d'entrevistes on parlem de temes d'actualitat i, evidentment, que ens toquin de ben a prop a casa nostra. Avui anem a parlar del camp de la salut. Evidentment, n'hem parlat molt durant aquestes ja temporades d'aquest programa a l'antena de Ràdio Olot, però avui volem parlar d'una persona que, evidentment, està una mica vinculada a l'antena familiarment. Escoltem molt el seu pare, que és en Miquel Serrat, amb els Ritmes de Catalunya. L'hem també parlat molt amb ell, amb els Pessebres, però avui parlarem amb la seva filla. És la Mar Serrat Costa, entre altres, doctora per la Universitat de Girona en el programa de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Entre altres, també, infermera especialista en infermeria familiar i comunitària, també especialitzada en hipertensió arterial. Com que són moltes coses, i segurament nosaltres no hi entrem molt en el camp de la infermeria, l'hem convidat avui a l'En Profunditat, entre altres coses, per parlar de la seva trajectòria i també perquè forma part d'uns premis d'investigació molt importants, del qual la Mar n'és membre del jurat. Mar, benvinguda a l'antena de Ràdio Olot, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, Mar, una mica anem per pams. Evidentment, el motiu principal de l'entrevista és perquè formes part d'uns premis molt importants a nivell d'investigació. Ets part d'aquest jurat. Una mica, abans de conèixer-te una mica la teva trajectòria, explica'ns una mica, pels que no en sabem tant, de què van aquests premis, dels quals tu en formes part d'aquest jurat.
Bones, mira, sí, aquests premis són els premis nacionals del Consell General d'Infermeria. És un òrgan que representa a 345.000 infermers de tot el nostre país i que anualment, aquest any són els quarts premis, es donen a conèixer doncs, el jurat que avaluem no?, aquests treballs finalistes de recerca i investigació, projectes des d'àmbit hospitalari, àmbit d'atenció primària, des de tesis doctorals fins a joves promeses, no? Gent que està començant amb la investigació i que està realitzant treballs que hem intentat valorar aquest esforç, sobretot amb, seguint un rigor científic, metodològicament.
Clar, estem parlant que són uns premis, ara com repassaves en xifres, molt grans. Suposo que també és una part, no sé si dir-li responsabilitat, de formar part d'aquest jurat i sobretot també potser no, una part d'il·lusió, Mar, de formar part d'aquest jurat, d'aquests premis amb aquesta gran capacitat.
Sí, la veritat és que sí, que quan m'ho van proposar primer i inicialment se'm va proposar perquè el que és, crec que era aproximadament el maig passat, em van nominar els premis nacionals d'infermeria des de Catalunya, des de la província de Girona, i vaig ser una de les persones nominades i llavors a partir d'aquí suposo que dintre del Consejo General pues, van mirar tots els temes dels currículums i aquest any em van fer la proposta de formar part d'aquest jurat. Llavors, evidentment, és un honor, no? Un plaer poder que comptin amb tu i que valorin el teu esforç, no? El teu treball i tot el que hem fet fins ara a nivell de conjunt de grup de recerca.
Anem per pams, evidentment hem comentat moltes coses a l'inici, ja ho podem dir pels oients, evidentment tens molts de càrrecs, podríem dir, i molts punts en aquest món de la infermeria. Un d'ells és que ets doctora per la Universitat de Girona en aquest programa de Biologia Molecular, Biomedicina i Salut. Una mica, Mar, abans de també comentar els temes més d'actualitat, com és els teus inicis en aquest món de la infermeria? No sé com comences a interessar-te, evidentment no sé si és un camí com el que ens imaginem, a través de via universitària i potser ja de ben petita que et va portar cap a aquest camí, o no sé com va aquests teus primers passos en el món de la infermeria i tot aquest món d'ara que ara comentàvem.
Bueno, et diré, és una pregunta una mica difícil, no? Sí. Sí que és veritat que des de petita tot el tema de la salut era una opció que per mi era molt atractiva, no? I sobretot inspirada per un familiar que, doncs, que en un moment es havia dedicat a la medicina. però la realitat és que m'agradava combinar la sanitat i la matemàtica, no? Inicialment vaig escollir una de les dues coses, que va ser començar els estudis de química. La meva intenció era fer biomedicina, que al final vaig poder accedir mitjançant el doctorat a la part amb aquest programa de biologia molecular, biomedicina i salut, però vaig començar els estudis de química i posteriorment em vaig passar amb infermeria, que era la part doncs, que m'acabava agradant més, que era la de sanitat. Els estudis de doctorat, amb el canvi del pla a Bologna, em van permetre poder accedir, poder-los fer, i l'any 2019 em vaig doctorar. Em vaig doctorar perquè tenia, crec que totes les persones, no? Això ho generalitzaria, crec que totes les persones que acabem fent el doctorat som gent inquieta de coneixement, que intentem canviar les coses, no? Intentem estudiar per poder fer millor la feina que estem fent. I això és una mica el que em va passar a mi amb el tema de la hipertensió arterial, no? Me generava inquietuds, buscar aquest coneixement. Vam tenir la sort que a nivell de valoració de coneixements entre els professionals sanitaris, tant de medicina com d'infermeria, no existia un qüestionari que avalués el diagnòstic de la hipertensió arterial, no? Siguent una de les malalties més prevalents a nivell mundial. I vam decidir crear un qüestionari de coneixements que es va, juntament amb la Universitat de Texas, vam poder validar en tres llengües, el català, el castellà i l'anglès, i actualment hi ha aquesta eina que permet de forma amb una metodologia molt específica, una metodologia que es diu RASH, que és molt típica dels països del nord i d'Estats Units, doncs permetre que puguem fer una anàlisi i veure si realment no hi ha un factor examen, no, diguem, amb el coneixement.
Ara ho comentaves, ets especialitzada en hipertensió arterial, una mica, pels que no estem dins el camp. Marc, com ens explicaries què és la hipertensió arterial? Perquè potser a vegades no ens sentim a parlar, més que tot a nivell de infermeria, d'aquelles malalties que potser surten més a la llum o que es parla més al carrer, per dir-ho de manera col·loquial, però com ens explicaries i com ens podries definir què és la hipertensió arterial?
Bueno, l'hipertensió arterial, en primer lloc, la cataloguem com el major problema de salut pública, en ser el principal factor de risc en termes de mortalitat atribuïble. Això no deixa de ser la pressió arterial elevada, no? Tenir la pressió arterial superior a 140-90 a consulta, això és un diagnòstic d'hipertensió arterial quan ho fem de forma repetitiva i realment fem un diagnòstic al cap d'un temps, no? Tenim un problema actualment a la nostra societat que és l'ansietat i l'estrès, no? I llavors això hem de fer uns diagnòstics diferencials perquè una persona que va les 24 hores del dia o de totes menys les hores de dormir revolucionada, evidentment aquella pressió arterial sortirà influenciada i més elevada que una persona que no està amb estrès, no? I això no és una hipertensió arterial, sinó és una hipertensió secundària a l'estrès, no? Llavors, molta gent ens trobem ara que quan es jubilen, aquestes pressions arterials es normalitzen, no? La hipertensió arterial com a tal és una malaltia crònica. Quan es tracten de secundàries es poden resoldre quan trobem el problema inicial, vale? Però la qüestió és que sí que en aquests moments doncs, tenim hipertensions que ens costen més de controlar, produïdes possiblement per aquest estrès, possibles també per els tractaments que portem, que a la llarga fan resistències, i tot això ens fa que realment estiguem incidint molt i treballant molt en aquesta línia de mesura de la pressió arterial. Concretament ara, des d'atenció primària, estem incloent un estudi per mesurar la pressió central que elimina tots aquests factors perifèrics de la mesura i factors externs com és l'ansietat i el nerviosisme, on realment trobem la pressió real de la persona i és el que ens fa fer aquest diagnòstic diferencial de hipertensió real o bé una hipertensió secundària.
Clar, ara comentaves la dificultat de detectar certs casos. Evidentment estem parlant d'una cosa, no? No sé si ho compartiràs, que evidentment cada persona és un món i evidentment cada persona, com comentaves, té la seva vida, la manera de portar les coses, etc. Entenc, Marc, que és un camp on s'hi ha de treballar molt. De seguida ara parlarem dels projectes que treballes, però és allò de treball de formigueta, és a dir, de mica en mica anar investigant, anar trobant línies per trobar les solucions a aquests problemes, és a dir, costa detectar certs casos?
Sí, mira, És una opinió totalment personal la que donaré ara. Però, mireu, l'any 1980, Norman Kaplan és el nostre referent a nivell d'hipertensió a nivell mundial. És una de les persones que més evolució i més ha estudiat l'hipertensió arterial. Va morir l'any passat, aquest senyor. I vaig tenir la sort que quan vaig fer la tesi vam poder establir un parell de correus electrònics per parlar sobre la tesi doctoral, perquè ell ja... Als anys 80 ell deia que la pressió arterial és la mesura que tothom creu que la fem bé i que es fa de la manera més estúpida i mal feta. No? Llavors, a darrere, realment, quan mirem la pressió hi ha molta feina. I les últimes guies que s'han treballat i que estem treballant en elles, no? L'última que es va elaborar és la de la CANFIC l'any 2022 aquí a Catalunya, doncs ja s'ha vist que hem de individualitzar cada cas. No podem dir, a aquesta persona li farem les tres mesures o dues mesures i mirem el diagnòstic. No, no va així. Hem d'anar mirant i hem de normalitzar fins a trobar la pressió real d'una persona. Llavors, això, fem formacions, estem treballant molt en aquesta línia d'individualitzar i també de formar el pacient, no? Perquè a casa actualment mirem la pressió arterial a la consulta, però també fem que el pacient se la miri a casa perquè hem de, per uns temes de diagnòstics diferencials d'altres tipus de patologies i de tipus d'hipertensió i poder diagnosticar casos concrets i que no ens donin a comorbiditats.
Mm-hmm. Ara que parlàvem precisament d'aquest treball d'estudi, evidentment com en molts sectors de la infermeria és treball de formiguet i d'investigació, ara actualment, Mar, ja ho podem explicar als oients, ara quan parlàvem de concretar el dia de l'entrevista em deia, mira, tinc tal dia que tinc més lliure, no? Que estic treballant en diferents projectes, a dia d'avui, Mar, amb què estàs treballant?
Sí, mira, estic treballant... amb dos projectes actualment que els tenim posats en primera línia. Un és amb un projecte, com comentava, el de la pressió central. Vam obtenir sempre darrere, evidentment, del treball del treball de recerca, no? Darrere hi ha institucions científiques, no? A mi personalment... qui m'ha obert sempre les portes a poder-ho treballar, perquè realment es necessita molt de temps i dedicació a part de l'assistència, a ser l'Institut Català de la Salut, i l'IDIAP, que és l'Institut de Recerca en Atenció Primària. No? Aquestes dues institucions són les que m'han permès tenir temps per poder dedicar-me a estudiar tots aquests casos. Llavors, des de l'IDIAP mateix, l'Institut, es van fer una sèrie de contactes i hem pogut obtenir un aparell que és de mesura de pressió central, evidentment són aparells validats, aparells que estan en altres països, però que a l'estat espanyol no han arribat encara en el seu moment. Llavors hem pogut tenir aquest aparell, concretament en tenim dos, que ens permeten analitzar i trobar les diferències entre aquesta pressió perifèrica, que seria mitjançant un manegot normal dels que tenim a consulta o que la gent té a casa, no? Perquè se'l compra i es mira la pressió des de casa, que és aquest tipus perifèric, vers un central, no? que mesura part de la pressió arterial de forma perifèrica doncs, mitjançant la central, que és mitjançant l'ona de pols i índex d'augmentacions, que són uns tipus de mesures diferents i que no estem acostumats a treballar ni a sentir parlar d'ells.
Clar, ara quan parlaves d'aquests projectes amb els quals treballes actualment, ara comentaves també a l'inici de que evidentment hi ha institucions al darrere i potser la gran pregunta que ens ve al cap, com també en altres sectors de la societat quan hi ha projectes, estudis, etc, és la paraula que ens ve, són els recursos. Diries, Marc, que actualment el camp de la infermeria, el camp de la investigació, té recursos o falten encara potser recursos suficients per anar tirant endavant projectes d'aquest tipus, o a dia avui consideres que mica en mica sí que van arribant aquests recursos?
Bueno, sempre el recurs econòmic dintre la recerca solen ser escassos. No podem dir que siguin recursos que estiguin oberts a tothom i de forma il·limitats, ni hi hagi pressupostos limitats, no? Per això. Però sí que és veritat que des de les ajudes per dedicar-te a la investigació, des de l'IDIAP, no, que estava comentant, des de mitjançant tesis doctorals, des de societats científiques com la CANFIC, la CEMFIC, des del mateix Comitè General d'Infermeria, que estava comentant a l'inici de l'entrevista, tot això pots concursar hi ha diferents tipus de beques que el que tu pots concursar és per temps, no? Perquè tu puguin alliberar de la teva feina i et puguis dedicar a la recerca i treballar en això, o bé per recurs econòmic, no? O sigui, perquè tu necessites els diners, doncs, per comprar aparells, per comprar... I tot això ho has de fer des d'un grup de recerca, no? Jo actualment lidero un grup de recerca dintre l'IDIAP, que hi ha tant professionals de medicina com d'infermeria, i que es diu MetaRisc, i des d'aquí estem estudiant malalties cardiovasculars i concretament ens centrem en l'hipertensió. I aprofito perquè m'he quedat parada en el primer projecte i un segon projecte que jo el trobo molt interessant i molt a tema d'avui en dia, és que ja estem treballant des de fa un any i mig juntament amb la Universitat Politècnica de València, estem desenvolupant una eina d'intel·ligència artificial de predicció de mala evolució de la hipertensió arterial. És a dir, aquelles hipertensions que ja són conegudes però que evolucionen de forma malament i que ens pot donar... Bueno, fins a la mortalitat, no? Però és que ens dona malalties i de forma tòrpida i acabes doncs, a serveis de nefrologia o altres tipus, i que des de primària poguessin detectar-ho de forma precoç i poder evitar doncs, que hi hagin tantes comorbiditats relacionades amb la hipertensió arterial.
Precisament, Anna, que nombres la intel·ligència artificial, l'ús de la tecnologia en aquest tipus de projectes a nivell d'estudi, a nivell d'infermeria, cada vegada va en augment, l'incorporeu més a l'hora de treballar i estudiar?
Sí, és evident. Home, de fet, no ens hem de tancar les portes a la intel·ligència artificial. És una eina de suport pels professionals. Nosaltres ja tenim moltíssimes dades. Partim ara, concretament, tenim 72.000 dades a València d'aquesta primera fase de l'estudi retrospectiu, que, evidentment, si els haguéssim de començar a analitzar i fer fórmules matemàtiques d'arrels quadrades i tot a nivell individual, com a ésser humà ens suposaria molt de temps, no? I llavors tot això, tots els timings que tenim en un procés de recerca que hem d'anar presentant ens costaria molt. Evidentment, amb la intel·ligència artificial, a part de ser un processador de dades, no? Que darrere hi ha un humà i que nosaltres analitzem aquestes dades, a part, ell sol poder correlacionar una de les variables que nosaltres com a humans hem incorporat allà dintre i que tenen relació entre si i que no se t'acudeix que potser tingui una relació perquè no hi ha evidència científica prèvia que t'estigui dient que l'A amb la B es relacionen, i ell fa aquest anàlisi a més i et diu, epa, que aquest te l'has descuidat i aquest també t'està donant aquests resultats. Nosaltres ho hem d'anar comprovant, evidentment, és un aliat i hem de transmetre missatges negatius en relació a això, no? L'important és l'ésser humà que hi ha darrere i l'ús que en fa d'aquesta intel·ligència artificial.
I per últim, també lligat amb l'actualitat, resumint tot el que has explicat i el teu camí en el món de la infermeria, Mar, si ara hi ha algú a l'altra banda que ens està escoltant i que, per exemple, poso exemples que està estudiant a infermeria o diferents altres graus universitaris o sí, el que sigui, de nivell d'estudis, quin consell els hi podries donar per arribar, per exemple, a punts com has arribat tu, a liderar grups de recerca, a estar involucrada en projectes? No sé si els hi podries donar algun consell a aquella gent que ara mateix es troba potser en el punt inicial d'aquest camí.
Em fa gràcia la pregunta perquè realment crec que de totes les entrevistes que m'han fet al seu moment, doncs aquesta sempre me l'han fet. I sempre la meva resposta és la mateixa, no? Que és difícil, no? Contestar això perquè personalment no em sento, no? Per donar consells, vaig en funció de la meva experiència i vaig tirant. Però sí que és veritat que hi ha una cosa en comú, no? Que quan treballem, no? En general, tots els professionals de la salut, medicina, infermeria... ens hauríem de preguntar per què fem les coses que fem a la pràctica, no? A vegades es fan sense saber el per què, i si sabem per què realitzem aquell motiu de consulta, si sabem per què fem aquell procediment adequat, segur que fem millor les coses i amb menys probabilitats d'errors. Quan no trobem la resposta d'aquest per què, és quan hi ha un possible treball d'investigació al davant nostre. I aquí és on, personalment, crec que és on sorgeixen els investigadors i d'aquests, o alguns futurs, seran doctors. En resum, és gent inquieta de coneixement que vol trobar respostes, no? Doncs per fer millor aquestes coses, tal com havia dit inicialment, eh? Només, llavors sí que aquí cal aplicar una aproximació científica que això es pot adquirir mitjançant els estudis de doctorat. Llavors aquí ja escollir els directors que més s'acostin als objectius pels quals tu fas la tesi, gent que tu sàpigues que t'hi vindràs i que treballarem, no? En el meu cas jo volia gent ràpida, amb un rigor científic, que realment a darrere en marquéssim uns tempos, no perdre el temps, no? Tirar endavant, no? Jo volia anar molt directe i fer-me les preguntes i buscar les coses, no? I llavors tu has de buscar gent que tingui aquest mateix ganes o la mateixa manera de treballar que tu, no? En resum, és que sonarà simple, però jo t'aconsell, diria que qualsevol professional tot és preguntar-se el per què ho vol fer, no? Per què vol fer aquell, per què vol dedicar-se a la investigació? Per una meta personal? Per què vol fer una carrera acadèmica? Per què es vol dedicar a la recerca? No? Si tu saps el per què vols fer les coses, llavors tot és més fàcil i evolucionem.
Doncs amb aquest consell ens quedem, lligat amb el camp periodístic. Nosaltres, que tenim moltes preguntes, avui la Mar ens ha donat algunes de les respostes i amb aquest consell també ens quedem preguntant-nos sempre el per què de les coses i, evidentment, trobar les respostes. Mar Serrat, gràcies avui per obrir-nos una mica els ulls en aquest món de la infermeria, a vegades per alguns molt desconegut, per explicar-nos el teu camí i els teus projectes amb els quals estàs treballant. Així que moltes gràcies avui per passar-te a l'antena de Ràdio Olot. Et desitgem tota la sort, et seguirem de ben a prop amb els projectes amb els quals treballes i tant de bo d'aquí un temps tornar a parlar aquí a Ràdio Olot. Gràcies avui per passar per l'en profunditat.
Gràcies a vosaltres per fer-nos visibles, això és molt important. Merci.
Doncs tant de bo de seguir donant visibilitat a aquest sector i a aquest món. Així tanquem l'en profunditat d'aquesta setmana a l'antena de Ràdio Olot. Tornem la setmana vinent, com sempre, amb més històries i amb més actualitat aquí a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.